Al matí, treballem per fer-te companyia. Matí, amb Raquel García, cada dia a Ràdio Sabadell.
I molta atenció ara, perquè el que fem és parlar de la correspondència de Miquel Martí i Pol i Joan Oliver a través del llibre Et devia una carta, publicat per Eumo Editorial. Un llibre que recull precisament la relació epistolar durant més de 30 anys d'aquests dos grans autors, i nosaltres volem saber-ne tots els detalls de com s'ha gestat. Per això, conversem amb el seu responsable, amb el Roger Canadell. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes de descobrir com unes cartes privades doncs acaben formant part d'un llibre que, a més, és la suma de molts esforços, no?
Sí, sí, tant i tant. Aquest és un llibre que té una història llarga, diguem-ne, perquè ara veu la llum, però que, com m'explico, intento explicar en el pròleg que precedeix aquesta correspondència, el que va succeir és que l'any 1986 aquest llibre ja va començar a gestar-se, però per circumstàncies diverses doncs finalment va quedar aturat, oi? En el seu moment, en un llibre que Miquel Martí i Pol, un cop mort ja Joan Oliver, amb Toni Turull, el nebot de Joan Oliver, havien projectat de fer, i van començar a fer un primer recull d'aquestes cartes, d'aquesta correspondència, per veure si podia veure la llum, però van considerar, finalment, Miquel Martí i Pol va considerar que, com que aquesta correspondència contenia encara referències molt directes i molt clares a persones que eren ben vives i que eren ben actives en la cultura i en la societat catalana, doncs van decidir de deixar-ho en un calaix, però sabent que en un futur podia ser que es publiquessin, perquè el mateix Miquel Martí Pol, demanant disculpes a Turull per haver-li fet fer aquesta feina, no?, per haver compartit aquesta feina, li deia al cap d'un temps: estic segur que d'aquí uns anys aquestes cartes tindran un valor històric, literari, cultural, que segurament algú rescatarà, no? I això és el que hem intentat fer ara, doncs, amb Eumo Editorial.
I com ha estat aquesta tasca també de recuperar tots aquests testimonis, no?, els testimonis d'una amistat, d'una literatura i també d'un país?
I tant. A veure, tot plegat parteix també del fet que els fons, i aquí també és el moment per parlar de la importància de conservar fons, fons personals, fons editorials, fons d'arxiu. Va haver un moment en què la vídua de Miquel Martí Pol, Montserrat Sans, conservava encara totes aquestes cartes, o bona part d'aquestes cartes, no la totalitat, tot i que el llegat de Miquel Martí Pol havia estat dipositat a la Diputació de Barcelona, cedit a la Diputació de Barcelona, i que es conserva a la Biblioteca Vallverda de Roda de Ter, que en aquest cas l'arxiu de Miquel Martí Pol. Com saben els sabadellencs, l'Arxiu Històric de Sabadell es conserva el fons de Joan Oliver, però a Roda de Ter el que es conservava era a casa del poeta, perquè es va considerar que era una correspondència, diguem-ne, com per mantenir encara durant un temps en diguem-ne, en privat, el conservava la vídua, Montserrat Sans, aquesta correspondència, i veient que havien passat molt de temps i sabent doncs, que hi havia tot de gent interessada i gent interessada a fer avançar la Fundació Martí Pol, les publicacions, etc., va cedir ja aquest material al fons de la Fundació, i a partir d'aquí doncs ens vam començar a plantejar la possibilitat de publicar-les, les cartes. I efectivament, un cop les llegim, les recuperem, busquem les que falten i fem la transcripció, doncs ens n'adonem, de la importància que tenen algunes d'elles, perquè la importància, com dèieu ara, va en diferents direccions. Una és conèixer una mica més les relacions personals entre dos grans escriptors, alhora també endinsar-nos una mica en el que és aquest sistema literari català en uns anys de recuperació, i en la primera audici d'això que hem anomenat democràcia, i alhora també conèixer des de dins el món editorial dels anys 70 i principis dels 80.
Tot comença gairebé doncs, com una mena d'admiració, no? I també de col·laboració entre els dos, suposo que també per les seves vinculacions en el món de la cultura i també de la militància.
Sí, efectivament, només cal veure, per exemple, és un detall que sembla insignificant però que és important, que és el grau de formalitat de les primeres cartes que es tenen, és a dir, als anys 60, Miquel Martí Pol, col·laborador i un activista, de fet, a Osona, tot i que ell continuava vivint a Roda de Ter i treballant a la fàbrica, a la Blava, ell estava implicat en moltes activitats culturals, entre elles doncs, les revistes. Ell era un dels actors, un dels col·laboradors amb revistes com havia estat Oriflama, com podien ser Reduccions més tard, o com va ser Inquietud, una revista importantíssima d'abast nacional feta des de la capital d'Osona. Miquel Martí Pol, les primeres cartes, escriu a Oliver, lògicament Oliver, 30 anys més gran, amb un gran respecte, tractant-lo de vós, i lògicament amb una voluntat d'establir un contacte des de l'admiració. És una relació que fins a l'any 79 no acaben anomenant-se en comptes de vós o de tu, perquè el mateix Oliver li ho demana, i això ja demostra com al llarg del temps allò que va ser inicialment un contacte entre escriptors o entre gent interessada per l'escriptura, Miquel Martí Pol ja aquells anys ja havia publicat el seu primer llibre, i un autoconsolidat, el que comença sent un contacte entre dos escriptors, acaba convertint-se en una gran amistat que permet doncs, que el grau d'intimitat al qual arriben en les cartes de maduresa, diguéssim així, ja de Miquel Martí Pol, també maduresa, diguem-ne, les cartes les més avançades en el temps, els anys 70 i 80, són unes cartes d'una intimitat que afecten no només qüestions relacionades amb la literatura i qüestions relacionades amb la feina, el món de l'edició, etc., sinó que, a més, també mostren quina era l'estimació personal que es tenien. En les cartes, de fet, s'hi tracten qüestions ben personals, també.
Doncs mira, si et sembla, ens hem permès la llicència de posar veu a dues d'aquestes cartes. Escoltem el nostre company, Aleix Graell, fent precisament doncs, de Joan Oliver.
Barcelona, 18 de desembre de 1980. Estimat Miquel, benvinguda a la teva carta. Bé que ja sabia que estàveu atrafegats amb el canvi de casa. La meva experiència en aquest trasbals és abundant. Des de que vaig deixar la casa pairal de Sabadell, he mudat de casa 11 vegades, a Barcelona, a França i a Sud-amèrica. Comprenc, doncs, el teu silenci epistolar. Però, veus? Jo no he tingut mai l'ocasió d'estrenar casa, tant com m'hauria agradat. Tenir cabana pròpia és una satisfacció i un dret. El que no està gens bé és fer-se ric construint cases per als altres i sovint enganyant el comprador o el llogater amb els materials. Et felicito i tenim moltes ganes de veure-us instal·lats a l'habitatge nou de Trinca, amb serveis moderns i fàcils. I amb espai suficient per als llibres. Aquest és el gran problema. A mi em treuen de casa. Només et diré que a Sabadell en tenia prop de 6.000. I no arribaven a 2.000 col·locats a les llibreries en Torrengles, en una caixa de núvia per terra. Estic inundat de papers, i quan en necessito, un sempre trobo el que no busco, i altres coses semblants. Els llibres haurien d'estar més ben repartits. Conec famílies que només tenen les llistes telefòniques, autèntics bestsellers.
I el nostre company Pau Duran doncs, també ha posat veu a les cartes d'en Miquel Martí Pol.
Roda de Ter, 26 de març de 1981. Estimat Joan, dies ha que et vull escriure, però la feina em va cavall i fins avui no m'ha pagat. Treballo, saps? Treballo per mantenir la renda, que deia la meva padrina. No sé si t'he dit mai que l'únic sou que de fet entre casa i amb el qual ens hem de mantenir tots és la meva pensió de gran invalidesa. Aquesta pensió és de debò molt enraonada, tant que el Ministeri del Ram Corresponent de Madrid, és clar, considera que és la pensió màxima. Això fa que quan hi hagi augment de pensions, la meva augmenti d'una manera més aviat misèrrima, la qual cosa no és pas obstacle perquè quan la Dolors va a comprar hagi de pagar els mateixos preus que tothom. Així doncs, resulta que el meu sou cada mes s'abaixa i en vista d'això, i sobretot amb les despeses que ens ha originat el canvi de casa, algun dia t'explicaré com l'hem comprat aquesta casa, com que la Dolors cada punt anava més escanyada, jo he acceptat una altra opció que em va oferir en Vallverdú. I quan hagi acabat aquesta, segurament que li demanaré d'altres, ja que, com deien els llatins, el primer és viure. No et pensis pas que vulguem canviar d'estatus, que diuen ara. Només volem mantenir el que tenim, que no és pas exagerat. Ei, em sembla.
Doncs realment, Roger, també doncs, desgranant les cartes, hem posat dues com a exemples, n'hi ha moltes, moltíssimes, realment és un llibre que cal llegir, però on també veiem que són anys de penes també i de reivindicacions compartides.
I tant, sí, sí, de fet heu de pensar que és clar, heu triat dues cartes que són, bé, són significatives per moltes coses, totes ho són, però aquestes concretament, doncs ara que llegíeu aquesta del 18 de desembre de Joan Oliver, des d'aquí Sabadell ho sabeu molt bé, la vida de Joan Oliver ja als anys 60 havia passat per tota una colla de vicissituds ben complexes, entre elles, com és lògic, el seu exili i la guerra, l'exili i el retorn l'any 48. L'any 48 Joan Oliver retorna a Barcelona i s'instal·la una altra vegada al país que el va veure marxar. Amb tot el que això comporta, amb tot el que això comporta, tornar als anys 40 en plena dictadura i dedicar-se al món de la literatura. Ell, de fet, continua, de seguida comença a treballar com a director editorial a IMA, a l'editorial de Cendrós, i treballa fins que es jubila. Com heu pogut veure, clar, ell parla d'aquestes 11 vegades que canvia de casa, doncs que és clar, ell ho diu, França, Sud-amèrica, el retorn, però és que ja prèviament, ja d'infant, i deixeu-m'ho dir, ja que jo sóc d'origen llorençà, a la seva casa de la Vall d'Horta, al Mercat de les Roques, on era aquesta casa pairal, on de propietat de la seva família, per cert, a l'ombra de les alzines que té al voltant, on es va fundar la Mirada, precisament, amb d'altres grans escriptors, Grau de Liosta, Trabal, Carles Riba, etcètera, etcètera. Per tant, la història de Joan Oliver venia de molt lluny i en aquesta carta la posava en perspectiva, en la perspectiva del temps, no? Perquè un escriptor, com era Miquel Martí Pol més jove, pogués comprendre com l'arribava a entendre en aquell senzill i trasllat de casa, no? És clar, Miquel Martí Pol també en aquesta carta que heu triat explica, i això es veu molt bé en totes les cartes, i aquesta correspondència precisament explica alguna cosa que li havia estat criticada a Miquel Martí Pol, que era aquest afany per publicar sempre, no? I per estar sempre constantment a les llibreries i sempre tenir un llibre a la venda. I era precisament perquè ell necessitava guanyar-se la vida, tenia una pensió molt baixa i es dedicava a fer traduccions per poder complementar la seva renda. També en la correspondència hi ha un passatge que és diguem-ne, tan dur com a l'hora entranyable, que és que la primera vegada que Miquel Martí Pol rep un avançament per un llibre, precisament de l'editorial Aymà, on treballa Joan Oliver, la primera vegada a la seva vida li diu que rebo un avançament per un llibre que vull publicar de 10.000 pessetes i li explica el destinaré a comprar 2 tones de carbó perquè aquest any l'hivern a Roda de Ter s'ha allargat massa. Això és el que ens permet trobar aquestes cartes, això és el que ens permet llegir i comprendre aquesta correspondència, aspectes ben personals però que tenen molt a veure amb la dinàmica i amb la precarietat també cultural del país durant uns anys.
Totalment, Roger, suposo que has gaudit moltíssim, no?, fent aquest recull.
La veritat és que sí, hi ha un component personal, no?, que com a rodenc d'adopció, jo sóc ara, sóc fill llorençà, i us ho he dit, però sóc rodenc d'adopció, i vivint a Roda, com és lògic, el fet de dedicar-me també professionalment, soc professor de literatura a la Universitat Oberta, el fet de dedicar-me a ensenyar literatura, doncs fa que aquesta passió que sentim pels llibres ens atragui especialment fins al punt de voler saber-ne més, voler saber què més hi ha al darrere d'aquella escriptura, d'aquell llibre, d'aquell poemari, no? I en aquest cas aquí ho trobem. És a dir, a les correspondències, als epistolaris, però també als dietaris, de vegades, o les memòries, ens ajuden a entendre, amb aquests paratextos que en diem, ens ajuden a entendre tot allò que ha succeït previ o allò que ha abocat, no, l'escriptor amb les seves obres. No? Per tant, sí, és apassionant, diguem-ho així, fer aflorar tota una colla de material que estava ocult en un arxiu, i alhora et desperta un sentit de molta responsabilitat, com és lògic, perquè evidentment poses a la llum les paraules d'algú que en aquest cas ja no hi és.
Totalment. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies per publicar aquest recull de confidències, especialment nosaltres com a sabadellencs. T'agraïm perquè realment ens ajuda a comprendre molt més sobre aquests autors i també sobre la seva part més vivencial. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos-en i gràcies també a tota la gent que han fet possible que això arribés a port, entre ells a Eumo, però també a l'Arxiu Històric de Sabadell, que molt amablement va acollir hores de feina i va facilitar tot el treball que ha calgut fer a l'arxiu. Uh-huh. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs una abraçada també per tot l'equipàs de l'arxiu de la nostra ciutat, i us recordem que el llibre es titula Et devia una carta i que ha estat publicat per Eumo Editorial i que realment val molt la pena.
Al matí, amb Raquel García.